sovint. I hi ha un últim punt que em sembla que és molt important, i és, com diu avui un antic dirigent del Ximbet, del, com se diu això, el, com se diu, el, la Corporació d'Informació Interior a Israel, no el Milag, em sembla que l'he llegit a La Vanguardia,
sí.
Que diu que no hi haurà pau fins que els palestins no tinguin esperança, que és exactament el mateix que diuen el periòdic amb els seus 7 punts que anuncia avui l'ambaixador Jorge Zizkaller. És un món en el que no hi ha futur, i l'únic futur és la resistència. Tot això després està degudament manipulat per Iran i per els segments més radicals del món palestí, i també per la influència de l'islamisme, però aquesta és la realitat. Fa molts anys, participant en un col·loqui sobre el món àrab, un periodista ja mort, Miguel Ángel Bastenia, va dir el següent, i us vaig subscriure aleshores i us subscric ara: quan menys futur pels palestins, més a mas. Quanta menys seguretat pels palestins, més a mas. Quan més futur pels palestins, menys a mas. Quan més seguretat pels palestins, menys a mas. I això és el que està passant ara.
Mm-hmm. Clar, molta gent, clar, diu, com pot ser, no?, que la població de la franja de Gaza visqui en una situació molt sense recursos, i que ara jamás hagi tingut suficients diners com per haver fet aquests atacs, no? Suposo que també hem de diferenciar entre la població i el que representa Hamas, no? Que a vegades ho posem tot en un mateix cistell, i no és així.
Per què heu pogut fer això a Hamas? Entre altres raons, perquè darrere d'aquesta operació està Iran, amb tota seguretat. Jo vaig conèixer a Gaza fa uns quants anys, quan vaig estar allà, vaig conèixer a un dels responsables de la que deien estratègia militar d'Hamas. No és que el vaig conèixer, és que ell va venir a parlar amb els periodistes que es feia, que havíem anat allà de visita. En aquella època la franja de Gaza estava sota control d'Israel, encara no se l'havien evacuat. I aquest senyor, que era un noi jove, va dir senyor, però era un noi jove, devia tenir 30 o 35 anys, no era precisament el general Eisenhower planificant el dia D. Era un personatge bastant visceral. Aleshores, el que ha passat ara, jo no conec els comandaments de Hamas, com us podeu imaginar, però el que ha passat ara està molt, entre cometes, professionalitzat i molt planificat, i tinc la impressió de que no es pot deslligar aquesta planificació de la cooperació indirecta a través de tercers, com es vulgui, d'Iran, perquè per Iran és un assumpte cabdal ara mateix tot el que fa referència a l'ajuda a Hezbollah al Líban i l'ajuda a Hamas a la franja de Gaza.
No sé si voleu preguntar-li alguna cosa.
Massa.
No. Anava a dir si algú també li vol fer alguna pregunta a l'Albert. Vull dir que també pot ser una conversa, Enric?
Sí, mira, és veritat que ara li demanaré la bola de vidre, però ara estem tots molt preocupats per la resposta israeliana, que ens temem que sigui brutal, i ho està sent, ja ho està sent, no? En quin punt pot haver aquí una aturada d'aquesta... És a dir, en quin punt Israel pot dir ja en tinc prou i aquí s'ha acabat, diguéssim, la meva l'ull per ull?
No ho sé. No puc dir-ho. Seria una frivolitat per part meva dir quan aconsegueixin tal cosa o tal altra, no ho sé. Però que serà el que en castellà es diu una escabetxina, probablement, em sembla que tothom ho té coll avall.
Isabel.
Tu parlaves d'aquesta relació incipient, no?, entre Israel i Aràbia Saudí. Aquesta relació es pot consolidar de manera pública amb el conflicte ara esclatat?
Jo crec que, tot i com és el príncep hereter Mohammed bin Salman, ara mateix no es pot consolidar, però al mateix temps Aràbia Saudí condiciona molt, influeix molt en les reaccions de la Lliga Àrab i dels altres estats àrabs, perquè és l'estat àrab més ric, amb més influència al món, i que diguem que tancaria un cicle en les relacions entre Israel i el món àrab si arribés a tenir relacions diplomàtiques amb Israel. Jo crec que ara mateix això és inviable, és a dir, s'ha d'obrir un parèntesi que segurament s'obrirà d'aquí un temps, però s'ha d'obrir un parèntesi perquè davant de l'opinió pública del món àrab això seria molt fort. Jo explicaré una cosa que diguem, em fa creure això. Quan van assassinar el president Anwar el-Sadat, president d'Egipte, un arabista francès molt bo, molt interessant, Gilles Kepel, estava fent la seva tesi doctoral al Caire. I el dia que van assassinar el president, va tornar a la tarda a la casa on vivia i li va preguntar a la senyora que es cuidava de la casa, de les habitacions, ja sap el que ha passat? I la senyora va contestar exactament sí, s'ho havia buscat. Per què s'ho havia buscat? Perquè va reanudar les relacions diplomàtiques amb Israel i va normalitzar una situació que s'havia degradat des del principi de la creació de l'estat d'Israel i de la desaparició d'un possible estat palestí i de la diàspora espectacular de palestins que va haver-hi a partir de 1948.
Eulàlia.
Sí, jo li volia preguntar pel lideratge de Mahmoud Abbas, quin rol creu que té aquí, si és que no té lideratge i això també forma part del conflicte, si una mica ens pot explicar quin rol hi juga.
Crec que el millor que li podria passar als palestins és que el senyor Abbas, que té 88 anys, es retirés a un camp d'oliveres que a prop d'on viu ell, on està ell ara, i perquè la imatge degradada de l'autoritat palestina, la sensació de corrupció que hi ha en tot el món en relació a com funciona l'autoritat palestina.
És que no hi pinta res ara mateix.
I la inoperància, efectivament, i la inoperància de l'autoritat palestina des de fa anys, acceptant un no-res, és escandalosa.
Creus que això va per llarg, per molt llarg?
No ho sé. És molt difícil saber-ho. Serà més llarga que altres operacions de càstig, perquè mai, quan dic mai, és mai, els palestins de Gaza havien aconseguit penetrar en el territori d'Israel en les condicions i dimensions que han fet, mai tampoc havien tingut rehens, tants rehens, ficats a Gaza, i mai tampoc els palestins havien tingut la sensació, no són inconscients, no dic que de guanyar, però sí de condicionar el que pot passar en el futur.
Aquesta força que tu deies, no? Aquesta sensació de que els palestins, la sorpresa, la violència, sí. La repercussió mundial que ha tingut això, no? I que per tant avala aquesta sensació de dir no us ho esperàveu i aquí estem nosaltres, no? Avui sentia responsables del govern israelià que parlaven que és el seu 11 de setembre.
Sí.
I que com a tal no hi haurà aturador, no, diguéssim, és a dir, i aquest efecte de que no hi hagi aturador, el món àrab, hi haurà un punt d'inflexió també en el món àrab a l'hora de poder afrontar que el món israelià anirà per totes?
El primer dia de la quasi dissabte, les primeres reaccions dels països àrabs van ser semblants a la de Rússia. Van parlar de contenció, van demanar contenció, que és una paraula amb molts significats, és molt amfibològica la paraula contenció. Avui ha canviat una mica el registre de les declaracions. Però en el fons, per la majoria de governs àrabs, que no són un gran exemple de democràcia i de compromís amb les llibertats públiques i amb els drets humans, la majoria, el conflicte amb Israel és una pedra a la sabata permanent i cada vegada hi ha més tendència que es converteixi en un conflicte palestí-israelià i no àrab-israelià. Ara han de desescalar, perquè clar, el que no poden fer és seguir fent el mateix paperot que abans del dissabte. Però és que hi han hagut les accions de càstig a Gaza, em sembla que n'han sigut tres, molt i molt dures, amb en alguns casos centenars de morts i en almenys un cas més de 1.000 morts. I al final la Lliga ara pues, s'ha dedicat a fer declaracions que tenen el mateix valor que el paper on estan escrites.
Deixeu-me també que aquesta hora afegeixi a la conversa la Maria Soler, que és representant a Palestina de l'organització Institut Novact per l'Acció No Violenta. Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies per atendre'ns al 9C. Em sembla que tu vius a Ramala, a Cisjordània, però ara t'enganxem a Barcelona, casualment, oi?
Sí. M'enganxem a Barcelona, havia de volar aquesta nit, però malauradament hem decidit que era millor posposar.
És a dir, tenies previst el retorn a Palestina per avui mateix, eh?
Sí, per avui mateix. Hem estat analitzant fins a l'últim moment i tot i que no estava clar que els vols realment els siguessin cancel·lats, fins avui veiem que a l'aeroport de Tel Aviv hi ha alguns vols cancel·lats, però molts vols que sí que aterren i no sabem encara ben bé amb quin criteri. Mm-hmm. Hem decidit millor posposar, no? També per fer una mica d'anàlisi de on som més útils en aquest moment mentre entenem una mica que com va la situació.
Per tant, ara mateix descartes, clar, m'imagino que cada vegada serà també més complicat poder arribar, en aquest cas, a Ramala, a Cisjordània. No sé si és una, ho posposes de manera indefinida o ho intentareu d'aquí a pocs dies, intentar arribar-hi.
Bé, de moment ho hem posposat una setmana, però és molt difícil en el context palestí saber com es desenvoluparan els esdeveniments i sobretot a nivell temporal. Mm-hmm. Llavors no descartem que realment haguem d'estar setmanes o mesos fora. Igualment, sí que pot ser que cada cop sigui més difícil, però jo sí que crec que és important destacar que l'accés d'organitzacions de drets humans, com el nostre cas humanitàries, s'ha anat dificultant els últims anys molt exponencialment. Mm-hmm. Hem tingut realment, hem vist polítiques criminalitzadores de les organitzacions de drets humans palestines amb qui treballem, de les persones defensores de drets humans, i això també ha anat reduint el nostre espai cívic de la cooperació internacional. Això també ha afectat que en alguns altres moments dels últims anys no haguem estat segures si se'ns garantia l'entrada per frontera, entenent que el territori palestí ocupat no controla cap de les fronteres, llavors si se'ns garantia aquesta entrada. Vull dir que també ho veiem en un contínuum, i sí que és veritat, com sentia que comentàveu ara, que no té precedent la forma i l'impacte i les possibles repercussions que estem veient avui, sí que venim veient una escalada de persecució cap a tot el sector de drets humans. Llavors crec que també és important posar-ho en context.
Dèiem, Ramala és a Cisjordània, però em sembla que per la feina que tens també et mous molt per la franja de Gaza, també per Israel. No sé si has pogut parlar amb gent que ara mateix estigui allà.
Sí, en el nostre cas no treballem tant amb Gaza, però sí que estem treballant amb organitzacions de drets humans que també hi treballen. I ara mateix la veritat és que sí que tots els esforços estan posats en Gaza. No sé si ja s'ha comentat que avui el ministre de Defensa israelià ha anunciat un setge complet,
sí.
És a dir, la tallada d'electricitat, menjar, aigua
i per tant també
deixar combustible. I hem sentit, nosaltres hem parlat amb algunes de les principals organitzacions de drets humans palestines que treballen allà, ens estan dient que ja hi ha una situació d'emergència al sector de salut. Ens estan dient que elles, la seva feina de recopilació i monitoreig de violacions de drets humans a dins estan desbordades i, a més, estan dient que s'estan cometent de manera sistemàtica, com ja ve passant els últims anys. De nou, crec que el context és important, a la franja de Gaza, crims de guerra. I aquestes són organitzacions com el MESAN, com el HAC, com l'Institut Palestí de Drets Humans, que a més treballen molt, són molt actives a la Cort Penal Internacional a l'hora de denunciar crims de guerra. Llavors crec que ara són actors que estem veient que estan veient la seva feina molt, molt més entorpida i molt més en perill que en una situació normal.
Clar, evidentment que la situació serà molt més complicada també a partir d'ara, sobretot amb aquest anunci que ha fet Israel d'aquest setge sobre la franja de Gaza, però et volia preguntar, fins ara, com vivia ja la població? Perquè m'imagino que el seu dia a dia ja era molt complicat.
Exacte, jo crec que quan parlem de normalitat hem d'entendre que especialment Gaza, Cisjordània i Jerusalem Est, la població palestina mateix una vulneració sistemàtica de drets humans. Per tant, estem veient una escalada, estem veient un augment, però al final, sobretot Gaza, veiem cicles d'atacs de violència perpetrada per Israel molt, molt recurrents. Els últims anys diria que quasi anuals. I alhora, si Jordània, hem viscut els dos últims anys un augment dels atacs de la població colona. Avui estàvem veient fa poques hores els voltants de Ramal ens estaven dient que ja hi estaven havent atacs de colons, però és que això també és una situació continuada, sobretot l'últim any i mig, en el que hem vist atacs dins de pobles palestins i hem vist com amb el nou govern s'ha armat i s'ha potenciat molt les accions i la impunitat per les accions de població colona a Cisjordània. Llavors, sí que és veritat que no estem en una situació de normalitat, però que la normalitat de Gaza és més de 2 milions de persones, més del 50% menors, que porten 16 anys de bloqueig. I veurem les conseqüències de moment. Portem més de 680 morts.
Ara que deies també la situació a Ramal, a Cisjordània, Albert, et volia preguntar precisament si hi ha el risc que aquesta escalada de violència també es traslladi a la zona de Cisjordània.
Sí, perquè com està explicant ella, els conflictes entre colons i població palestina són bastant freqüents i van en creixement. I jo no sé si hi ha alguna notícia sobre la situació, per exemple, a l'interior d'Hebron, on hi ha un assentament jueu molt petitet, que està dins d'un nucli de població majoritàriament àrab. O quina és la situació a Jenin, que és una ciutat on hi ha hagut diverses accions de l'exèrcit d'Israel durant aquest any. No sé, en termes generals, jo crec que la possibilitat de que s'estengui el conflicte en uns altres termes i amb una altra lògica a Cisjordània és molt gran, esclar.
Maria, no sé si tens també contacte amb gent que estigui a Israel, perquè ens ha arribat una informació que no sé si ens podràs confirmar, que és que el govern hauria recomanat als habitants d'Israel que comprin aigua i menjar per 3 dies i que es quedin a prop dels refugis. No sé si et consta aquesta informació.
Sí, bueno, em consta a través de contactes, no hi ha tant professionals, però sí personals que hem fet sobretot amb gent espanyola i catalana vivint allà. I també és una situació que hem sentit per part de les companyes treballant amb organitzacions de drets humans humanitàries a Jerusalem i a Cisjordània, que també estan a l'espera amb la majoria de checkpoints tancats. Es recomana no sortir de les ciutats i pobles, no moure's a dintre del territori cisjordà o anant cap a la ciutat ocupada de Jerusalem, i es recomana que la gent estigui a l'espera i que compri també aliments. Perquè la veritat és que per tot el que anem parlant cada dia veiem molta incertesa i molts possibles escenaris, però no queda molt clar com es pot desenvolupar la situació a Cisjordània.
Clar, ha sumat aquesta situació que ja ens comentes que era molt complicada, veurem què és el que acaba al final decidint demà la Unió Europea, perquè ara hi ha uns quants països, entre ells l'estat espanyol, que s'han queixat d'aquest anunci de retirada de les ajudes europees. Però si fos així, si s'acabessin retirant també aquestes ajudes, com preveus que pugui ser aquesta situació a Gaza?
Sí, jo penso que, en primer lloc, recordo que l'agència humanitària OCHA al gener d'aquest any va confirmar que quasi el 60% dels residents de la Franja de Gaza són dependents de l'ajuda internacional. Per tant, em sembla una xifra prou potent com per començar a imaginar quines serien les conseqüències. De tota manera, jo sí que crec que la falta d'acció política respecte a la situació a Israel i Palestina, sumada a que la població palestina al territori ocupat té una falta completa de drets civils i polítics, malauradament ha fet que hi hagi una dependència de la cooperació internacional i d'ajuda humanitària molt alta. I que aquesta sigui l'acció exterior a través d'actors com la Unió Europea. Per tant, ara mateix se'ns fa difícil, potser és el que voldríem imaginar, però se'ns fa difícil que això es pugui tallar. I de fet, com tu bé deies, ho hem vist avui, no? Com que hi ha hagut un comunicat de la Comissió Europea, que sabem que sempre té un posicionament, diguem, no gaire posicionat, però hi ha hagut un posicionament dient que hi hauria com una aturada de fons, i de seguida hi ha hagut estats, sobretot l'estat espanyol, que han dit que no s'aturarà l'ajuda. En tot cas, jo crec que hauríem d'estar pendents demà la reunió que ha convocat Josep Borrell amb, sí, amb els ministres per veure una mica si hi ha algun canvi. Jo sí que crec que poden haver-hi afectacions, perquè de nou, com deia al principi, nosaltres anem veient com es posen cada cop més dificultats i se'ns diu cada cop més amb qui podem treballar, amb qui no. Tenim cada cop més dificultat realment per assegurar la nostra presència a terreny. Per tant, sí que hi poden haver-hi canvis i dificultats. Això és una possibilitat molt real. El que es talli del tot l'ajuda humanitària ara mateix és un escenari que ens fa molt difícil imaginar.
Maria Soler, representant, com dèiem, a Palestina, de l'organització Institut Novak per l'Acció No Violenta. Gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Una abraçada. No sé si voleu fer algun comentari sobre el que deia la Maria, que evidentment ens explicava que la situació ja era molt, molt difícil per la població civil de la franja de Gaza, i ara també ho deia, Israel ha amenaçat amb aquest setge total de la franja i Hamas ha respost que si a partir d'ara, cada vegada que facin un bombardeig sense haver avisat, mataran públicament a un hostatge civil, i això sí que ho han especificat clarament en el comunicat, que serà un hostatge civil i no militar.
Jo és que crec que és un dels punts interessants que mediàticament no s'està tractant del tot. Sobretot perquè la que et desvies una mica amb una derivada, te'n vas a l'any 47 o a les 6 guerres que hi ha hagut, als drets dels dos pobles d'existir com ha estat, a les injustícies que han fet uns i altres. Per tant, és un debat complicat, no? Però sembla que l'atac, insisteixo, terrorista de dissabte serveixi per parlar de les raons que té Palestina per voler existir i els altres defensin les raons que té Israel per poder existir i defensar-se. Però tenim un tema concret, no? I ara, per exemple, quan la Unió Europea intervé, ens afecta això com a ciutadans de la Unió Europea, no? Clar, bloqueig. Bloqueig és el que vam fer al minut 1 amb Rússia quan envaix Ucraïna. És a dir, què ho declarem? Terrorisme o guerra? El de dissabte. S'ha declarat guerra. Val. El dret internacional reconeix els drets de la guerra. És a dir, la guerra també està regulada. Val? I què et diu? Proporcionalitat. Intentar debilitar el màxim que puguis el teu enemic, intentant evitar el màxim de sofriment als col·laterals del teu enemic. És a dir, personal sanitari, ferits, capturats, població civil. Val? Aquest és l'escenari d'aquest cap de setmana. Què ha passat aquí? Que han anat a matxacar a la població civil, que han escarmentat en públic a la població civil. I llavors, si busques el dret internacional, et diu, si algú fa tot això, ha d'haver-hi una resposta. Però no et diu quina és la resposta. No? Segur que trobar la proporcionalitat amb una cosa que el propi dret internacional diu, si hi ha guerra i algú no respecta els drets, s'ha d'actuar amb força. Clar, quin serà el matís?
Per tant,
aquí, és a dir, segur que no es pot comparar, però és a dir, quan Rússia envaeix Ucraïna es bloqueja, de cop.
Però jo crec que això no es pot comparar en aquests termes, perquè Rússia, perquè Ucraïna és un estat reconegut per la comunitat internacional, amb els seus límits reconeguts i amb la seva existència reconeguda. En el cas de Palestina, això no es dona. I, en segon lloc, hi ha una mena de consens més o menys unànim de que les darreres vegades que Israel ha reaccionat a atacs palestins ho ha fet amb una desproporció de mitjans i d'intensitat tan gran que contradiu les lleis de la guerra. Que a mi les lleis de la guerra em sembla que és una de les coses més estúpides que s'ha creat en la història de la humanitat, però és millor que existeixi això que no res. Però el fet és que la proporcionalitat no ha existit mai. Qualsevol que vagi als alts del Golà quan no hi hagi bufetades pot anar a veure les mesquites cremades que van cremar a l'exèrcit d'Israel la guerra dels 6 dies, per exemple. Poso aquest exemple com en podria posar d'altres. Vull dir que el que va passar el dissabte és un atac terrorista. La resposta que dongui Israel, més enllà del que en termes genèrics s'entén com dret a defensar-se, no sé com es pot qualificar.
És molt difícil, jo per això poso l'accent aquí, perquè és molt complicat.
I Albert, una pregunta també, perquè clar, molta gent es pregunta per què Hamas pren aquesta decisió d'atacar d'aquesta manera sabent que la la contrapartida serà que moriran centenars o milers de civils palestins.
Jo crec que dins de la nostra lògica, tots els que estem aquí sentats en aquesta taula, és difícil pensar que algú pugui prendre aquesta decisió. Dins de... la paraula és encabronament de la crisi, els sectors més radicals, en una situació de no tenir cap esperança, puguin tenir iniciatives com aquesta. Això no, això que estic dient jo, no és que jo vulgui justificar l'acció.
Però amb quin objectiu? És a dir, quin és l'objectiu d'aquest atac terrorista de Hamas de dissabte a Israel?
Comprometre els països àrabs. Comprometre els països àrabs.
Jo crec, perdona, jo crec, a més d'això, hi ha una altra qüestió que abans quan et preguntava quan creus que durarà això, no? Anava molt per aquí, és a dir, hi haurà un moment, tot això són salts d'escala, no? I ara hi haurà un moment en el que el setge que ara Israel diu que farà sobre la població civil de Gaza tindrà una conseqüència que veurem tot el món transmesa en directe per televisió, de, no sé, de gent passant gana, de gent que no ho pot veure, és a dir, de patiment de la població civil. Recordeu, i és una altra guerra i un altre moment, el setge a Sarajevo, no? Per què hi va haver aquella reacció internacional quan es va veure que la població civil a Sarajevo estava absolutament assetjada i es menjava literalment la gespa, perquè no tenia res per menjar? Ara traslladem-ho aquí, no? És a dir, milers de, i centenars de milers de persones que estaran assetjades i que, com ha dit el govern israelià, no tindran ni electricitat, ni aigua, ni absolutament res. Aquí és on te pot haver un salt d'escala i un canvi també a l'opinió pública internacional a dir ja n'hi ha prou. O sigui, aquesta resposta que tu tens dret a defensar-te, les lleis de la guerra, fins aquí. Perquè...
arribar al límit perquè passi alguna cosa.
Correcte, correcte.
Sí, hi ha bastant d'això, crec jo. Hi ha un altre factor que s'ha de tenir en compte, i és la possibilitat de que canviï la situació allà és que realment s'arribi a una mena de corrent d'opinió, no entre l'opinió pública més o menys informada, sinó entre els estats, en el sentit de que si això s'allarga molt, és un factor de desestabilització generalitzada de l'Orient Pròxim. I això, aquest factor de desestabilització general de l'Orient Pròxim, té repercussions evidents, tindrà repercussions evidents a tot el món. Per exemple, pot tenir grans repercussions en el mercat del petroli, per exemple, no? O amb altres ingredients que ara mateix no se'ns acudeixen, no? Per què pot haver-hi una reacció davant d'això? Perquè hi ha de tenir en compte un altre factor. El tenor de la reacció d'Israel estarà molt condicionat pel fet de que l'extrema dreta ha colonitzat el govern d'Israel. Tots els pogromos que hi ha hagut a Cisjordània des de principi d'any són inexplicables si no hi hagués l'extrema dreta instal·lada en el govern. I per què són inexplicables? Perquè l'extrema dreta, més que el senyor Netanyahu, que és un personatge sinistre, però no és tonto, l'extrema dreta entén que està amortitzat el conflicte, que ja no existeix aquest conflicte, que simplement tenint-los controlats amb una mena d'apartheid que va començar abans de que l'extrema dreta estigués al govern, però que ara es pot consolidar, ja n'hi ha prou. I això és determinant.
Això és així. És a dir, que aquest moment ens enganxi a l'extrema dreta dirigint Israel i els terroristes siguin majoritaris en teoria, defensant la causa palestina, no són les millors condicions per parlar d'un conflicte tan enquistat. Tot i així, i també m'agradaria saber la teva opinió, crec que és molt significatiu que Israel reaccioni dient això és el nostre 11S, perquè quan els Estats Units reacciona a l'11S canvia l'ordre mundial i tots els codis comunicatius de la guerra, dels drets humans, etc., s'alteren i no els hem canviat. I per altra banda, de seguida es diu a darrere aquest atac hi ha Iran. Per tant, no és Hamas i Palestina, és Iran. I contra Iran les alarmes salten. Per tant, jo crec que en aquest sentit, això que dèiem de l'opinió pública internacional, que evidentment en tots els conflictes has d'intentar guanyar-te-la, i probablement per això Israel no és... un cop els té dintre el territori s'espera un moment a no ser el primer a atacar, havent aquests dos elements de 11S al cap més Iran al darrere, pot ser que sigui bastant dura la reacció i més...
I hostatges, Jordi, que jo crec que això també ara mateix és molt important. No? Els hostatges jo crec que també estan ajudant.
Per això té aquest efecte d'atacador i aquesta crisi. Pot generalitzar-se en l'Orient Pròxim una situació nova d'inestabilitat permanent, més o menys consolidada o més o menys no consolidada. I després hi ha un altre factor a tenir en compte, i és a Israel... Els governants d'Israel d'ara recorden molt bé què va passar a la Guerra dels 33 dies de l'any 2006, al nord del país, quan hi va haver una reacció de l'opinió pública, quan van començar a arribar els primers morts, soldats israelians, a Tel Aviv i a Jerusalem, i el país va donar una sensació de debilitat davant la resposta, davant de... i de volar, que no és un exèrcit regular, que és un exèrcit d'un partit polític, entre cometes... Això està en el cap dels governants d'Israel. I l'única manera d'evitar que es reprodueixi una situació de desconfiança generalitzada és que el cop de puny sigui el més dur possible.
Eulàlia,
sí.
Ja per anar tancant també la qüestió.
Tornant al paper de la Unió Europea, vostè creu que hi ha alguna... no sé si similitud, però com a mínim relació amb que la Unió Europea es pot haver sentit amenaçada al veure que el Mossad ha fallat d'una manera tan estrepitosa, pot ser que també la contundència de la Unió Europea hagi estat un punt de dir, ostres, és que a nosaltres, amb les relacions que tenim amb alguns estats àrabs, això també ens podria passar, o deslliga totalment...
No, jo crec que s'ha de deslligar.
Okay. D'acord.
Albert Garrido, com dèiem, professor en política internacional a la Pompeu, expert en Pròxim Orient i, entre parèntesis, en terrorisme. Gràcies una vegada més per acompanyar-nos al Nou Sé i per fer-nos entendre, si més no, una mica què és el que està passant entre Israel i Palestina.
Puc dir una cosa?
I tant, només? El que vulguis.
A mi sembla que les reaccions que hi ha hagut en relació a l'atac de dissabte i a la resposta d'Israel doncs són més o menys discutibles. El que a mi em sorprèn és que els mateixos actors polítics que han reaccionat com han reaccionat davant de l'atac terrorista de Hamas gairebé hagin estat de vacances durant anys, com a mínim mesos, davant de la situació permanent que es dona als territoris ocupats.
Però aquesta no és una evidència estructural d'una manera de gestionar aquest conflicte des de fa molts anys?
Sí, però com que tinc que anar a sopar, tranquil,
havent-ho dit,
perquè consti que és així, és a dir, que hi ha una... La mateixa manera que hi ha una simetria entre els mitjans d'uns i dels altres a l'hora que es produeixi una guerra com ara, hi ha una simetria entre les reaccions diguem, del món occidental i en general de tot el món davant de la situació permanent del poble palestí i davant de les respostes que moltes vegades els israelians han fet d'una manera exagerada i molt punyent en contra del poble palestí.
I jo només he deixat...
I afegeixo, Israel té dret a existir naturalment, a ser un estat segur i sobirà, però els palestins també tenen els mateixos drets.
I això que tu acabes de dir ara, que a mi em sembla concloent, avui a les reaccions aquí a Espanya, no? Per dir, hi havia aquestes dues, això, no? És a dir, es criticava l'atac terrorista, però també, doncs, per part de representants de Sumar, no? Posaven sobre la taula que hi havia un greuge comparatiu històric, no? I això semblava que el que estava era justificant l'atac terrorista. Jo crec que aquesta és un error que de manera molt latent es perpetua a la societat, si no, i a mi em sembla que és molt important això que tu acabaves dient ara, no? Escolta'm, criticar que aquest és un atac terrorista no vol dir que no hàgim de posar sobre la taula els abusos de poder que un estat com Israel ha anat exercint des de la pròpia creació d'aquest estat, no?
Però jo tinc la sensació, anava a dir, que el Jordi vol dir alguna cosa
en aquest sentit, perdona, però és que com que la tertúlia, si no ho dius, queda que estàs d'acord, eh?
Sí.
Jo crec que en aquesta guerra que serà llarga, aquest matís que tu dius, hi estarem d'acord. Però hi ha moments a la vida que davant de l'assassinat a sang freda, l'escarni públic, has de condemnar. I l'endemà, si en cas, pots posar-hi matisos. Però hi ha moments a la vida, entre el bé i el mal, que has de poder dir, això està molt malament.
Però això s'ha dit.
Això s'ha dit.
S'ha dit i s'ha dit, però... No. Jo en aquest sentit, que hi podria estar d'acord, crec que val la pena subratllar que davant dels atemptats, siguin dels que siguin, s'ha de... tal com si parlem d'un dia que Israel sobrepassa no sé què, no hi ha d'haver prou, ha d'haver-hi dir això està molt malament, no? I en aquest sentit jo crec que si en alguns sectors polítics no s'ha fet, per mi ha sigut inquietant.
Bé, és evident que és un conflicte que sense tot aquest context, que ens hem deixat moltíssimes coses pel mig sense explicar, evidentment, doncs no es pot entendre en tota la seva dimensió. Les 9:35, Albert, moltíssimes gràcies. Em sembla que ens haurem de retrobar aviat, malauradament, perquè això no serà cosa de dos dies.
Jo dic d'aquí una setmana, és a dir, avui dilluns vinent, sí. Les coses seran extraordinàriament diferents, no només en el camp militar, sinó també en el camp de la diplomàcia, en el camp del compromís amb tercers països, etc.
Ho veurem i n'estarem pendents. Gràcies, que vagi bé, una abraçada.
Encantat.
Fem una pausa i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonesi.
Quins cracs aquests de Sud Renovables. Que bé que ens han instal·lat. Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres. A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet i estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Tu vols tenir un bon dia? Let's go! Deixa'ns fer a nosaltres! Amb el dia sensible de MediaMarkt. Només avui et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Preparats? Llestos? Ja! Ja és aquí la cursa de RAC1 a Salou.
3, 2, 1...
RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç et conviden a participar en una jornada d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions.
Corre, Jou!
Diumenge, 15 d'octubre. 5 quilòmetres corrent o caminant. Cadascú al seu ritme, ben a prop del mar, passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
Això és la festa de ràdio, d'esport, de família, de color, però sobretot de vida.
Apunteu-vos-hi a lacursadarracu.cat. Fent cursa, tots som un. Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Bermuts Miró i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
9:38, deixeu-me que canviem absolutament de qüestió. Avui no parlarem gaire més de política, perquè al final hem estat parlant fins ara, malauradament, també de política, però avui volia parlar d'un tema que ens han sorprès avui, aquestes xifres, no perquè siguin especialment noves, perquè ja fa temps que diem que els pisos de lloguer estan pujant exponencialment, però mira, abans hem repassat aquestes dades. En 10 anys llogar un pis a Barcelona s'ha encarit un 62% en 10 anys i la xifra és, a Barcelona de mitjana, llogar un pis ja costa 1.123 euros de mitjana, això sí. Altres municipis, a Sant Vicenç de Montalt és on el preu del lloguer de mitjana és més alt, gairebé arriba als 1.600, i després tenim Cabrils, Matadepera, Lilla, Sant Cugat, Castelldefels, Sitges o Tiana, que també tenen lloguers per sobre dels 1.000 euros. Mireia Ardèvol, bona nit.
Bona nit.
Com estàs avui? Crec que has fet un exercici, no? Sobretot això, i has entrat en algunes pàgines de lloguer, les més conegudes, per veure una mica quins preus hi ha. No sé què t'hi has trobat amb aquesta recerca, que, a veure, és una recerca que hem fet ràpida aquesta tarda, no és una recerca científica, però sí que volíem tenir una mica la idea d'aquest panorama actual, no?
He anat a buscar els pisos de lloguer més barats que hi havia a cada pàgina, i he mirat Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Uh-huh. Llavors, si vols, comencem per Barcelona.
Val.
El pis més barat que he trobat, dic pis per dir-ho d'alguna manera, està al Raval. Fa, atenció, 20 metres quadrats.
20?
20.
Mare meva.
O sigui que, òbviament, només té una habitació i costa 625 euros al mes.
Això és el més barat que hi ha ara mateix a Barcelona en aquests portals principals de buscadors, de cercadors de pisos, eh?
Sí, només té una fotografia, he de dir, que és tot el pis, o sigui, es veu tot en una sola foto,
sí,
i es veu un llit individual amb una tauleta de nit i dos gin tònics.
Ah,
per si vols entrar, doncs mira, això ja ho tens fet, saps què et vull dir?
Déu-n'hi-do. Què més? Què més has trobat
si vols,
en aquesta recerca?
Anem a Girona,
vale,
a la mateixa pàgina web. L'oferta més econòmica que hi ha és un pis d'una sola habitació, 53 metres quadrats, i costa 630 euros al mes.
Déu-n'hi-do, també.
Ve amb cuina sense equipar, sense mobles, i us he de dir que per les fotos sembla com una classe d'infantil, m'ha semblat. O sigui, una cosa buida i que falten moltes coses, us semblava una classe d'infantil. I llavors n'hi ha una altra, he trobat a una altra pàgina web també a Girona, que costa 370 euros, però sembla una presó. És una cosa molt fosca, molt sòrdida i molt trista.
Home, és que per 370 euros, no sé, en fi. Perquè a Barcelona hi has trobat alguna cosa més a banda d'aquest pis de 625? Algunes coses similars, eh?
Sí, tot està més o menys igual, eh? A Fotocasa, per exemple, he trobat el pis més barat, està a Sants, té 30 metres quadrats i és també una cosa molt, molt trista, molt fosca, i costa 550 euros al mes.
Ah, menys que l'altre, eh?
Menys que l'altre. Sí, i a una altra pàgina, un pis al Born, 28 metres quadrats, una cosa molt petita.
És que ara mateix, el primer has dit 20 i ja m'he quedat masturada, eh? Però és que costa de... O sigui, ara hauria de comptar, fer passes aquí per veure exactament...
Jo crec que és la meitat d'aquest estudi, no? Més o menys. Deu ser la meitat que l'estudio de RAC1.
A mi em recorda una miqueta el que passa a París. París, els habitatges. Mm-hmm. La meva filla va estar fent un Erasmus a París i vam anar a buscar un pis a París. Feia 17 metres quadrats.
És 17?
I allà ho tens tot, clar, has de tenir lavabo, cuina, llit...
Bueno, i ella tenia lavabo en el propi d'aquests 17 metres, però hi ha uns altres que no, que
el
lavabo
està
en el passadís, no? Aquest concepte, no?, de que els habitatges poden ser amb aquestes dimensions, no ens havia passat, o per almenys no en tenia consciència, no?
Bueno, és aquells casos, no?, que tens el llit que el plegues, llavors a sota et surt la taula, llavors si obres la tassa del vàter tens la cuina...
Com una autocaravana, gairebé, clar.
Sí, sí.
Què més? Has anat a mirar també a Tarragona, no?
Tarragona, sí. La primera pàgina web que he buscat, el pis més econòmic de Tarragona té una sola habitació, fa 33 metres quadrats i costa 490 euros al mes. Uh-huh. Una altra pàgina també a Tarragona, el més barat, un apartament de 50 metres quadrats, una habitació, 495 euros al mes. I l'última és la mateixa, on he mirat una altra pàgina web i sortia la mateixa que Fotocasa, 495 euros al mes per 50 metres quadrats.
I també has anat a buscar a Lleida, que crec que de mitjana, per les dades que han sortit avui, eren els preus més econòmics de les quatre províncies catalanes.
I amb bastanta diferència, perquè el pis més barat que he trobat fa 36 metres quadrats, té una sola habitació, és allò que menges amb una taula, tens a davant el llit, ho tens tot allà, allà junt, i costa 320 euros al mes.
Mira...
En una altra pàgina, un loft de 134 metres quadrats, 4 habitacions, 2 lavabos, ascensors per... Ascensor, un de sol, per 275 euros al mes.
Ui, això és com una excepció, no?
Una
molt
excepció,
gran.
Sí, però bueno, 4 habitacions vol dir que has de compartir pis per força, també.
Mm.
Vull dir que pots dividir-ho amb 4 persones, això.
Déu-n'hi-do, aquesta és la radiografia, una mica la foto fixa
d'aquesta tarda,
aquesta tarda doncs mirant aquestes principals pàgines de lloguer de pisos. Des del principi del programa avui, Mireia, que hem demanat als oients també que si pagaven aquests preus desorbitats pel seu lloguer ens enviessin una nota de veu. Te'ls has escoltat tots?
Sí.
No sé què t'ha semblat o si n'has triat alguns, els que t'han cridat més l'atenció.
He fet una tria, escolteu aquesta noia.
Hola, em dic Elvira i recentment m'he independitzat a un pis a l'Hospitalet de Llobregat amb dues amigues. El preu que pago pel lloguer és de 500 euros, al qual s'hauria de sumar llum, aigua, wifi, etc., que s'aniria als 600 euros. A més, tinc una despesa mensual d'uns 200 euros en tema menjar i per tema transport, temes personals, visites mèdiques, ens aniríem als 900.000 euros finals, amb la qual cosa quedarien uns 200 euros per poder estalviar o per possibles imprevistos que puguin sorgir.
Home, si això que li queda encara pot estalviar,
sí, sí.
Em semblaria
s'administra molt bé,
increïble.
Clar, ella ho ha dit molt ràpid, però són tres noies, 500 euros cadascuna d'elles a l'hospitalet.
Clar, per tant, perquè he pensat, home, 500 euros, mira, encara...
No, no, però, no són 1.500 euros al mes. Exacte, exacte, exacte.
Déu-n'hi-do.
Més gastos.
Clar, sí, més gastos, sí, això més només despesa. Del pis. Bueno. Només del pis, sí, sí. Un altre cas.
Hola, sóc l'Òscar, i, bueno... tinc la meva experiència personal amb la, juntament amb la meva parella, de que estem buscant ara pis. Bueno, portem en la guerra de buscar pis des de juny i bueno, ens trobem aquí a Barcelona, ciutat, que els, el preu dels pisos doncs, són molt elevats, òbviament, molts d'ells per 30-35 metres quadrats són 1.000 euros i, bueno, et fan càstings pràcticament per entrar.
La nota de veu continua...
Sí. De la fam, a vegades, per aconseguir un pis de lloguer. Jo, hi ha gent que m'ha explicat què ha hagut de fer per aconseguir un pis i la veritat és que volen. La gent va amb uns dossiers preparats amb tota la documentació que demanen.
És que et pregunten de tot,
perquè un cop ja vols aquell pis, entregues la documentació per intentar ser els primers. I és això, potser et posen una llista d'espera i no et toca mai.
Clar, m'ha fet gràcia el guerra per buscar pis. Mira, és que realment ho és, apuntat, 35 metres quadrats, 1.000 euros. És el que s'està trobant des del juny, que encara no ha trobat pis. I ara continuem a Barcelona.
Hola, jo em dic Gisela, visc al barri de Gràcia, cobro entre 1.500 i 2.000 euros al mes, el meu preu de lloguer són uns 460 i per tant em queden uns 1.000 euros per viure. Visc amb tres persones que més o menys tots paguem el mateix.
Clar, és el mateix cas que dèiem abans de l'Hospitalet, no? Paguen 460 euros, 3 persones, això són gairebé 1.400 euros al mes per un pis de lloguer al barri de Gràcia.
Clar, aquí si mirem la part que destina del sou al lloguer, potser sortiria una mica més equilibrat que els casos anteriors, però clar, el que sobta és que el pis, al final, al mes, val uns 1.400 euros.
I que no pot viure sola, no? Li estan dient, el preu del pis li està dient, tu no pots viure sola amb el que tu cobres.
Sí, sí, home, si vols viure sola, clar, pagant un pis de 1.400 euros, yes. Ha dit que cobrava entre 1.500 i 2.000, doncs si fas els números
no arribes,
no surt.
Ara us porto el cas d'un noi que viu al Raval, també a Barcelona.
Hola, sóc el Robert, visc a Barcelona i cobro 1.500 euros nets al mes i tinc la sort, entre cometes, de pagar 425 euros per un pis de 25 metres quadrats. O sigui que podeu fer números.
Clar, ell ha dit sort, li posaria, sí, sí, moltes cometes aquest sort, perquè 425 euros per 25 metres quadrats em sembla una estafa, sincerament.
Sí, sí, el que passa és que, clar, com hi ha aquests preus tan elevats, per una persona que es pugui pagar un pis sol i que pagui 425 euros, encara no, aquesta situació ens ha fet pensar que això és un privilegi, pràcticament.
Totalment.
No?, de poder viure sol, encara que sigui amb 25 metres quadrats.
I ara canviem de comarca i anem al Vallès.
Hola, jo sóc la Sheila i visc a Llinars del Vallès. En el meu cas, la meva nòmina va entre 1.500 i 1.900 euros i pago 726 de lloguer. Per tant, per poder viure i acabar de pagar la resta de despeses, doncs em queden aproximadament entre uns 800 i 1.100 euros.
Clar, aquella regla que deien, no?, dels 30-30-30, no passar-se, o dels 33% del teu sou destinar-lo a l'habitatge, és evident que pràcticament en aquests casos que hem vist fins ara és impossible. A veure, Enric, comentaris sobre el que hem sentit.
Bé, aquí donaria per moltes coses. La primera que em ve al cap, sobretot quan parlem d'aquestes infravivendes. O sigui, això no hauria de ser ni tan sols tolerat ni tan sols considerat com a vivenda. Sé que a París i altres llocs, al Japó fins i tot, lloguen una mena de nínxols.
Aquells cubicles, sí, 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 sí.
Nínxols on poden... Bé, això no hauria d'estar permès i no hauria de tenir ni cèl·lula d'habitabilitat ni hauria de ser considerat una vivenda.
És que, perdona, Enric, deixem que et faci un apunt. Hi ha alguns pisos en aquests portals que especifica a sota que... no té cèdula d'habitabilitat.
N'hi ha molts que no en tenen.
Sí, correcte.
Vull dir que...
O sigui, viure en un lloc on no té cèdula d'habitabilitat és perquè alguna cosa passa i, per tant, no és habitable. Per tant, primera consideració, jo crec que aquí l'administració té molt a dir. Segona, venim parlant des de fa molt de temps de la limitació dels preus dels lloguers, tenim una llei catalana recorreguda, aquí hi ha una batalla política de grans dimensions i un xoc sobre aquesta qüestió. Denota que la política no està atenta a aquest problema que és bàsic, que és el dret a la vivenda. Tercera consideració, i no, per no allargar-me, o regules el preu del lloguer d'alguna manera o fas vivenda pública, i no fas ni una cosa ni l'altra. En el tema de la vivenda pública a Catalunya, per centrar-ho a Catalunya, tenim uns deures pendents des de fa molts anys i no els fem, i per tant, com que no hi ha vivenda pública, el mercat no es regula pel que fa en termes de preu, perquè al final hi ha poca vivenda, poc habitatge, i per tant es treu el màxim rendiment. Com es trenca aquest cercle viciós? De forma immediata, amb alguna llei, amb alguna norma que reguli realment el lloguer. I de forma a mitjà i llarg termini, impulsant vivenda pública a punta pala. I això, malauradament he de dir, que no estem en aquesta jugada.
Jordi.
En aquests anys la població de Catalunya també ha crescut molt. I si hi ha aquests preus és perquè es paguen. És a dir, encara que ens costi, la gent els paga, i per això no baixen els preus, sinó que pugen, perquè no hi ha mercat de lloguer assequible, i per tant la gent puja i paga, no? Tres reflexions. En l'àmbit social, ens estem acostumant a la precarietat i no ho hauríem de permetre. És a dir, que en lloc de qüestionar el preu ens ajuntem per viure pilonats no és òptim com a societat. No és òptim que estigui gent explicant que es gasten gairebé tot el sou amb lloguer. S'ha de pagar més a la gent. I com a país, no pot ser que els diners siguin pels que especulen i no siguin pels que produeixen. Com a país, no és un model correcte d'economia productiva el que ens està portant, a nivell polític. I centrant-me en Barcelona, per mi és el gran fracàs d'Ada Colau. És a dir, si dels 8 anys de mandat estem parlant que dels últims 10 anys ella n'ha manat 8, era el seu gran tema i ha crescut un 62%. Jo aquí, només per no repetir el que deia l'Enric, el mercat segueix regulant, llavors governar des de priorismes és molt complicat, tu has de fer coses, i n'hi ha una que s'ha de fer, que és alliberar sòl públic i que el construeixin els privats, perquè està demostrat que l'administració pública sola no se'n surt, i en aquest país les coses han funcionat quan hi ha hagut confiança per dir, escolta, jo et fixaré uns topalls, el preu ha de ser assequible, et marcaré unes normes, però l'economia ha de ser dinàmica, i el que arrisca i el que té una empresa i el sector privat se l'ha de poder tractar amb confiança i no amb sospita de ser tots uns xoriços i fer que les coses passin, perquè a Barcelona no hi ha hagut ampliació del lloguer públic, no s'ha alliberat sol i s'ha incrementat un 62%. Hi hauria una alternativa, que és fugir de les grans capitals.
Sí,
i
això és el tema que anava a comentar.
Però llavors
ara,
en els teus busos i les rodalies, que tampoc et serveixen per poder marxar.
L'augment de preus, abans deies, bueno, Barcelona està molt car, doncs la gent va a la primera corona, no? A la primera corona pugen, la gent se'n va a la segona corona, però és que ara a la tercera i fins i tot més enllà
ja ha pujat.
Els preus del lloguer arriben a una situació que potser s'equiparen als de Barcelona fa 8 o 9 anys.
Sí, sí.
I a banda que hauries de triar on vius, podent-ho pagar tot, diguéssim. O sigui, que si tu vols viure fora de Barcelona, ho fas perquè vols, no perquè tens l'obligació de marxar, com crec que hauria de ser.
Isabel.
Jo crec que és evident, no?, que la corresponsabilitat entre l'administració pública i l'aportació privada és el que hauria de passar, no? Però sí que hi ha d'haver un marc regulador que l'administració actuï per tal de que això no prengui unes dimensions desorbitades, no? Jo crec que, a més, tenim un problema, també, que com a societat s'està interioritzant que és normal i forma part de la normalitat de les persones conviure encara que no hi tinguin l'edat ni les ganes. És a dir, aquesta manera de gestionar el teu habitatge fa que persones amb 30, 35 hagin de compartir pis amb unes mínimes condicions per poder funcionar. Escolta, com a societat això vol dir moltes coses, i jo crec que també
no només perquè és un tema eminentment econòmic, sinó també com quin model de societat estem fent, no? Que estem, quin missatge estem dient a la gent que està començant a treballar i produir, que aquesta producció que com a individus està aportant a la societat no té cap retorn a nivell personal.
Només
no?
Per afegir una cosa que diu l'Isabel, i no procreen, és a dir...
No, clar, evidentment.
Com vols tenir fills si no estàs visquent amb colla?
No, uh-huh.
És a dir... Per tant, el tema que tenim demogràfic...
Bueno, i si et sobren 200 euros al mes,
exactament.
No?
Exactament. A nivell demogràfic, Catalunya, que té un creixement en negatiu, perquè hi ha molta més gent gran que nens, hauria de ser una prioritat absoluta l'emancipació amb condicions. Perquè tu has de poder cobrar més i has de poder viure, crear una família. Perquè si no, és que no n'hi haurà. És impossible.
Per això mateix jo crec que aquí, com a societat, estem en un moment on és necessari un punt d'inflexió. Un punt d'inflexió amb la corresponsabilitat de tothom. I a vegades parlem, doncs, Barcelona, no?, o Catalunya. La corresponsabilitat també de les administracions centrals i de les administracions autonòmiques aquí, i les administracions municipals, no? Que a vegades tothom tira pilotes cap endavant i pilotes fora, no? Necessito que m'arribi... No, és a dir, hi ha una responsabilitat amb la gestió del territori, del municipi, de l'autonomia, autonomia i del país, que moltes vegades queda sempre amb una taulada que no ens és pròpia, i aquest és un problema gravíssim.
Eulàlia.
Evidentment, hi ha molts elements, és multifactorial, i hi ha molts elements que hem esmentat, no, per sobre, però que és la relació amb el turisme, però també la relació amb la mobilitat. Al final hi ha pobles, ara no parlo de les ciutats capitals del voltant de Barcelona, però hi ha pobles a certes províncies i a certes comarques que tenen moltes cases buides, però aquí també hi ha el tema de quina vertebració tenim del territori, i això és un tema que jo crec que Catalunya tampoc està resolt, no? Al final sempre mencionem això de l'Espanya vaciada, però també tenim una Catalunya molt mancada de que precisament la mobilitat el que fa és facilitar que la gent, com deia la Mireia, visqui on decideixi viure, no on pot viure, sigui perquè la mobilitat és molt, no, ara dèiem, si té els diners per viure, bueno, i si té el temps, perquè de vegades hi ha gent que fa veritables heroïcitats, no? I el tema de Rodalies, jo crec que aquí també és bàsic, i no només el tema de Rodalies, sinó el tema dels autobusos. Per tant, primera cosa. Segona cosa, jo diria, no entenc com en una Unió Europea com la que estem, i en països descrits com a liberals pels llibres de politologia, com Holanda, tenen el tema de l'habitatge com a mínim molt més en el centre del debat polític que aquí. És una cosa que em sorprèn, perquè hauries de dir que un estat liberal el que hauria de fer és precisament deixar que el mercat reguli. I al contrari, dia rere dia van sortint notícies en què sigui a Amsterdam, que és la ciutat amb més col·lapse, però no només això, sinó totes les ciutats del voltant, que estan posant el tema al centre, estan regulant també els lloguers turístics i estan fent un munt de mesures que em sorprèn, que sembla que aquí estem tota l'estona encallats en aquesta discussió de la normativa i, com deia l'Enric abans, ni fem ni deixem fer, no? Després, una altra cosa que també apuntava l'Enric, però que jo diré amb molta més contundència, els infrahabitatges i aquests habitatges que veiem a Idealista, no? o qualsevol plataforma dient no té cèdula de l'habitabilitat, on són les inspeccions? O sigui, tenim un greu problema amb l'infrahabitatge, i el govern, i ara parlo del govern català i el govern espanyol, no hi ha manera que es posi les piles amb el tema de les inspeccions. Llavors, això també fa que els incentius són molt perversos, perquè tu pots tenir una gent vivint allà, malvivint, i malgrat això, saps que no tens cap possibilitat que vinguin i et posin una multa que realment et deixi fregit.
Deixa'm ser molt pensat. Saps per què no es fan aquestes inspeccions? Perquè si hi ha prou poc habitatge ja, imagina't que a sobre et tanquen aquests que són infrahabitatges perquè no tenen la cèdula. És a dir, no interessa crear, abundar encara més, fer el forat més gran.
I clar, recordeu, hi ha molta gent que només es pot permetre aquests.
I recordeu la tragèdia que va haver-hi, em sembla que va ser fa 2 anys, amb un local, és a dir, que allà hi vivia una família, que estaven escolaritzats, és a dir, que els nens anaven a l'escola, és a dir, que hi havia una realitat pública de tot allò, és a dir, no és que estiguessin amagats i que allò, sinó que participaven d'una sèrie de qüestions socials, com anar a l'escola, etcètera. Per tant, se sabia aquesta realitat. És a dir, jo crec que aquí tenim un problema, no? Amaguem el cap sota l'ala davant d'una realitat que tot... Aquí no hi ha ningú que hi estigui d'acord, és a dir, estem tots en contra del que està passant, i en canvi els sous ens semblen que no... És a dir, s'ha aprovat per primera vegada un sou mínim interprofessional que puja dels 1.000 euros, quan no n'hi havia fins ara. Com poden pagar-se 700 euros si cobren 1.000 euros, bueno, o 700, o...
Sí, sí.
És absolutament cafià.
En fi, ho hem de deixar aquí, em sap greu, perquè se'ns ha acabat el temps. Mireia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
En seguirem parlant, segur, perquè això no és una qüestió que resolgui d'un dia per l'altre i segur que en podrem parlar moltes altres tertúlies. Eulàlia, Enric, Isabel i Jordi, gràcies per venir avui a la tertúlia del 900. Veiem la setmana que ve. Nosaltres fem una pausa i de seguida actualitzem la informació.
A RAC 1, 900, amb Anna Ballonesta.
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva.